Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assumeix en primera persona l'error d'haver tancat un contracte amb una empresa d'Israel per comprar munions. En la seva compareixença al Congrés per donar explicacions del cas, Marlaska també ha argumentat que no van trobar la fórmula legal per aturar l'operació de compra de municions. L'ofensiva israeliana deixa una quarantena de morts més a Gaza mentre augmenta la pressió internacional sobre el govern de Netanyahu per la crisi humanitària a la franja. La Unió Europea revisarà l'acord d'associació amb Israel i el Regne Unit suspèn les converses de lliure comerç. La Generalitat tanca l'oficina comercial a Tel Aviv per l'ofensiva israeliana a Gaza. El govern i els comuns justifiquen l'acord perquè els atacs d'Israel van contra el dret internacional i els drets humans. Fa gairebé 10 anys que aquesta oficina d'acció donava suport a les empreses catalanes que tenen relacions comercials en aquell país. Èxit a la prova de sirenes de risc químic que s'ha fet aquest matí a 11 municipis catalans de la Selva, el Gironès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, la zona de la Tordera i el Vallès Oriental i també l'Aran. És la valoració que en fa Protecció Civil després que han sonat les 16 sirenes previstes i s'han activat les alertes als mòbils de la zona. El segon suplement de crèdit acordat pel govern amb els seus socis d'investidura supera la votació al Parlament. Es tracta d'una partida de 1.300 milions d'euros que dona oxigen a l'executiu malgrat no disposar de pressupostos. Demanda col·lectiva contra 7 aerolínies per pràctiques abusives a l'hora de cobrar per l'equipatge de mà. L'han presentat a Brussel·les organitzacions de consumidors de tota Europa que recorden el dictamen al Tribunal de la Unió Europea que considera que és il·legal cobrar per un equipatge de mà de mida raonable. L'Ajuntament de Viella indemnitzarà la família d'un treballador mort per exposició a l'amiant. La víctima és una persona que feia feines de manteniment des dels anys 90. El consistori reserva una partida de 600.000 euros al pressupost municipal a l'espera que es determini la quantitat exacta. El Museu d'Art de Girona exposa una seixantena d'obres de Miró, Tàpies o Guinovart, incloses en la col·lecció Bassat, una de les més destacades en art contemporani català. L'exposició Mestres de l'Art Català del segle XX es podrà veure fins al setembre. Els esports.
Dies de celebracions i també de renovacions a Can Barça. Avui el tècnic Hansi Flick firmarà un nou contracte fins al juny del 2027, ho farà aquesta tarda, i demà ho farà el davanter brasiler Rafinha, que ampliarà contracte fins al 2029. Mentrestant, ahir a la nit, jugadors, tècnics i directius van celebrar els tres títols de la temporada amb un sopar. I aquest vespre juga a l'estadi de Sant Mamés, de Bilbao, la final de l'Europa League, que enfrontarà dos equips anglesos, el Tottenham Hotspur i el Manchester United.
I el temps, nuvolades a la tarda a molts indrets. Hi haurà alguns ruixats febles al Ripollès, l'Alta Garrotxa i al nord del Berguedà. L'ambient serà càlid, sobretot a les Terres de l'Ebre, on les màximes poden superar lleugerament els 30 graus. De nit es podran produir ruixats febles i de curta durada a qualsevol punt del territori. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Onze municipis de les comarques del Gironès, la Selva, l'Anoia, el Bages, el Berguedà i l'Aran han viscut avui la prova de sirenes per risc químic, un simulacre que havia de servir per comprovar l'arribada de les alertes als telèfons mòbils i el so d'aquestes sirenes, però que també havia d'assajar el confinament de les persones. Protecció Civil ja ha dit que l'operació ha estat un èxit, que tot ha anat correctament. Hem volgut comprovar sobre el terreny el funcionament de la prova. Hem anat a una escola d'Igualada, on els alumnes havien de quedar confinats, i a Celrà, el Gironès, on hi ha tres indústries del sector químic al polígon industrial. El pròxim 29 de maig es farà la mateixa prova a Tarragona i l'Ebre i el 4 de juny a l'àrea de Barcelona. Jaume Collboni està fent balanç del seu mandat quan fa 2 anys de les eleccions municipals que el van convertir en alcalde, tot i no haver guanyat els comicis. Diu Collboni que el 85% del pla d'acció municipal està acabat o bé està en marxa. I també exposarà les línies que seguirà fins a les pròximes eleccions municipals del 2027 amb un govern que es mantindrà en minoria sense coalició amb Esquerra. Els Mossos continuen investigant les causes de l'accident mortal d'ahir a Sabadell quan es va desprendre un plafó de formigó de 10 tones de la façana del centre comercial Via Sabadell i va matar un home de 73 anys que passejava per la zona al costat de la seva parella que va quedar il·lesa. L'establiment es manté tancat fins que els equips tècnics no garanteixin que l'accés és del tot segur. Anirem a Lleida per saber quin ambient es respira el bisbat després de fer-se pública una de les primeres decisions del nou papa Lleó XIV que afecten casa nostra. Anomenat Daniel Palau, mossèn de Sant Feliu de Llobregat i degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, nou bisbe de la capital del Segrià. I veurem com queda la platja del Miracle després de l'enderroc de la plataforma coneguda com el Mamotreto, 12.000 tones de formigó que han anat a terra gràcies als diners del fons Next Generation i que transformaran completament aquesta primera línia de la costa de Tarragona. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Elisenda Sort, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Protecció Civil qualifica d'èxit la prova de sirenes de risc químic que s'ha fet aquest matí en una zona on viuen unes 40.000 persones. En concret, s'ha fet a 11 municipis catalans, de la Selva, el Gironès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, l'àrea de la Tordera, el Vallès Oriental i l'Aran. Al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, on s'ha fet aquest balanç a Barcelona, hi tenim en Miquel Jarque. Bon dia.
Doncs sí, bon dia, Marta. Ha anat tot segons el que estava planificat. Una prova indicativa que el simulacre ha estat un èxit és el fet que el 112 només ha rebut 2 trucades de persones que no s'havien assabentat de la prova. Ho destacava Marta Cassany, directora de Protecció Civil.
És un èxit. O sigui, les sirenes han sonat correctament, els missatges s'han enviat, no hi ha hagut tampoc 2 trucades al 112, per tant, per nosaltres molt satisfets i molt contents.
Puntuals, a les 10 del matí s'han enviat els missatges d'alerta que s'han rebut de forma generalitzada, segons Protecció Civil, i s'han activat les 16 sirenes que hi havia planificades, que han sonat totes. Així s'ha donat l'ordre des de la sala de comandament. Sentim Imma Soler, sotsdirectora operativa de Protecció Civil, i Cristina Vicente, la seva cap d'operacions.
Les antenes de telefonia que estiguin en aquesta zona que està aquí dibuixada són les antenes que s'activaran per enviar les alert.
Exacte, en aquest cas l'enviarem en català, en castellà i en anglès.
Sí, 10 en punt, ja podem tirar. Endavant.
Dones l'aprovació?
Sí, ok.
Confirmem que enviem a la zona de la Tordera. Procedim a enviar a la zona de l'Es. S'ha enviat correctament. I per últim fem l'enviament a la zona de Porreig.
Les 40.000 persones censades a les zones on s'ha fet el simulacre estan convidades a fer una enquesta de valoració que per primera vegada s'adjunta amb el missatge d'avís que s'ha rebut als mòbils. Aquest simulacre es replicarà el 29 de maig a Tarragona i l'Ebre i el 4 de juny a l'àrea de Barcelona.
La prova també ha servit per fer un exercici de confinament a 10 d'escoles. Entre aquestes hi ha l'escola Maristes d'Igualada, on hi tenim la Montse Gené. Com ha anat l'exercici?
Molt bé, aquí a l'escola dels Maristes, a les 10, tothom estava a classe, menys una classe de segon de l'ESO que feia educació física al pati. Quan ha sonat l'alarma, han fet això que explica un d'ells, l'Ivan.
Hem hagut d'entrar el més ràpid possible i confinar-nos en una classe on estava la nostra tutora i hem hagut de tancar el més ràpid possible pues, finestres, portes, parts, a evitar que gasos tòxics poguessin entrar.
A la classe els han fet tancar finestres i aturar la climatització i Protecció Civil els ha donat alguns consells. Ells s'ho escoltaven, ho tenien tot molt clar.
Bueno, bé, ja estàvem avisats, llavors doncs, bueno, hem fet el que ens han dit amb les instruccions i ja està.
Perquè al final, si algun dia passa una emergència de veritat, estem preparats per qui passi.
La directora dels Maristes, Montse Pons, estava satisfeta de com ha anat i ha explicat que els alumnes estan habituats ja a les alarmes tant de confinament com d'evacuació perquè les proven cada any.
Molt positiva, no? Tot i que és preparat quan ho tens preparat, perquè nosaltres habitualment no avisem que hi ha un simulacre, no? El que fem és, fem el simulacre i llavors sona la sirena i tots saben que és la sirena d'evacuació o és la de confinament. Llavors, ells no saben mai si és veritat o no. Aquí ho teníem una mica planificat, però bueno, ho hem fet molt bé, perquè estan habituats i han pujat amb calma i penso que molt bé.
El confinament ha afectat unes 6.000 persones al voltant d'aquest polígon de les Comes, on hi conviuen empreses, cases, escoles i comerços.
També la prova l'hem seguida des de Celrà, al Gironès. Allà hi tenen tres indústries del sector químic al polígon industrial. I aquí, Fèlix Martín, no tothom ha rebut l'alerta al mòbil.
Exacte, no tothom. La sirena aquí en un pal a prop de la zona esportiva sí que ha sonat amb força, però els missatges al telèfon no. Sentim la Manoli, en Jesús i la d'Araceli.
Estava a l'agència Celrà i sí, sí que he sentit l'alarma.
I el missatge al mòbil t'ha arribat?
En principi no, poder no el tinc activat, ara ho miraré.
Sí, era a les 10 del matí i ja he començat a sentir una alarma, no, d'aquestes com de bomba, saps? I dic, ostres, i ara què ha passat? I clar, jo no som d'aquí.
Al mòbil has rebut el missatge d'alerta?
No hem rebut cap alerta al mòbil, no.
El mòbil no m'ha dit res, no m'ha arribat.
En canvi, d'altres veïns, com en Màrius, la Safa i la Geni, sí que han rebut els missatges a Celrà.
Tres veces l'he escuchado, sí. Sí. Estaba paseando los niños y he recibido el mensaje y pues he escuchado la alarma.
Sí, he recibido la alarma eso de las 10 y un par de mensajes. Ya lo sabía yo, la nena, toda la familia y sabíamos qué había pasado.
Sí, lo he sentido, me cayó la alarma al mòbil y lo miré y eso fue todo.
Per l'alcalde de Celrà, David Planes, l'alarma és bàsica no només per al poble, sinó també per al seu entorn.
Girona està voltada de dos grans polígons industrials, no? El de Celrà i el de Riudellots, que és més gran que el d'aquí. Aquesta sirena està col·locada en un lloc que no només és el perill per al municipi de Celrà, sinó per tota la Llera del Ter, els pobles de Bordils, de Sant Jordi, de Cervià, de l'altra banda del riu, també estarien afectats en cas d'un accident.
La sirena que avui ha sonat amb força en el simulacre la van posar a Celrà fa just un any.
El govern de Jaume Collboni assegura que el 85% del pla d'acció municipal està acabat o en marxa. L'alcalde de Barcelona, que ha fet balanç de la primera meitat del mandat, assegura que la ciutat ha millorat en aquests dos anys. Ajuntament, Jordi Corbalan, bon dia.
Hola, bon dia. Collboni ha comparegut al Saló de Cent envoltat dels seus regidors per retre comptes amb un exhaustiu balanç de la seva obra de govern en aquests primers dos anys de mandat. L'alcalde ha posat en valor els resultats del pla Endreça. Amb la neteja diu que ha deixat de ser una de les primeres preocupacions de la ciutadania. En habitatge s'ha doblat el ritme de construcció de pisos assequibles amb 4.700 habitatges en marxa i més de 6.000 de projectats. El preu dels nous contractes, ha assegurat l'alcalde, s'ha reduït un 6,4% en un any.
Com a mínim, i jo no vull tampoc llançar les campanes al vol, però com a mínim hem aturat de forma molt clara i molt contundent l'espiral de pujada de preus del lloguer a la ciutat.
Pel que fa a la seguretat, els delictes s'han reduït un 8,7% el primer trimestre d'aquest any respecte al mateix període del 2024. Pel que fa al turisme, l'alcalde ha refermat la seva voluntat de tancar els pisos turístics a partir del 2028 i de reduir el nombre de terminals i de creueristes que fan escala al port. Sense triomfalismes, diu, l'alcalde assegura que les polítiques que ha posat en marxa el seu govern han donat resultats.
I aquestes tres coses, diagnosticar el problema, prendre mesures, desenvolupar els projectes i tenir resultats és el que avui, dos anys després, podem donar com a positius. Per això diem que Barcelona millora, perquè tots aquests indicadors de seguretat, de neteja, d'habitatge, tots els indicadors són i estan en la bona direcció, estan millorant a la ciutat de Barcelona.
Amb tot, Collboni arriba a l'equador del mandat sense haver aprovat cap pressupost amb els vots de l'oposició. Tampoc ha aconseguit formar un govern de coalició amb Esquerra i s'ha distanciat dels comuns. Els principals reptes d'aquesta segona part del mandat són aprovar la flexibilització de la reserva del 30% per habitatge social i l'enduriment de l'ordenança del civisme. Reptes que posaran a prova la centralitat de Collboni i del govern del PSC a l'hora d'arribar a acords amb tot l'espectre polític, ja que requereixen dels vots de Junts per Barcelona. L'alcalde confirma que hi ha negociacions en marxa amb el principal grup de l'oposició sobre la reforma del 30%.
El president de la Generalitat garanteix una investigació exhaustiva de la DGAIA, la Direcció General d'Atenció a la Infància, i depurar responsabilitats, si cal, davant l'últim escàndol destapat d'abusos sexuals a una menor. La consellera de Drets Socials admet una externalització excessiva en alguns àmbits, ha dit. Tot plegat ha passat a la sessió de control al president i al govern, en què Junts ha estat especialment crítica contra l'executiu. Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. Salvador Illa ha refermat el seu compromís d'aclarir els fets, posant-hi més contundència en seu parlamentària.
El govern que presideixo arribarà fins al final, a la DGAIA. Fins al final. Caigui qui caigui, peti qui peti, surti el que surti. I refundarem la DGAIA. I ho farem en perspectiva de futur. Jo no tinc cap interès en mirar enrere ni ensenyar a ningú, però arribarem fins al final.
i ha demanat col·laboració a tots els grups de la cambra, tenint en compte que el Parlament tirarà endavant una comissió d'investigació pel cas. A Junts li ha demanat un canvi d'actitud després que la diputada Mònica Sales, que avui ha pres la paraula en lloc d'Albert Batet, carregués contra el president així.
La seva normalitat, president, és el silenci i és intolerable. Vostè ha de rectificar i no amagar-se més.
Poc després, la consellera de Drets Socials feia front a la pressió de l'oposició, assegurant que no es pot reclamar al govern fer en 10 minuts el que no s'ha fet en 10 anys. Ara ve matí un dels punts que poden haver fallat i apuntava així alguns dels canvis que el govern anunciarà la setmana que ve per transformar radicalment l'organisme.
Hi ha alguns àmbits en els que hi ha hagut una excessiva externalització, per exemple, en el control de prestacions econòmiques. A ningú se li acudiria que una pensió de jubilació estigués vetllada per una entitat del tercer sector. Hi ha coses que s'han de fer dins de les administracions públiques.
Martínez Bravo ha explicat que en el nou pla hi haurà una part important en la millora de la gestió, dotant dels recursos necessaris la de Gaia per tenir un bon govern i exercir funcions de control, si escau, de les entitats.
Gràcies, Núria. Bon dia.
Adéu, bon dia.
El centre comercial Via Sabadell continua tancat a l'espera que l'equip tècnic garanteixi que l'accés és segur l'endemà del despreniment d'un plafó de formigó de 10 tones que va caure des d'uns 12 metres d'altura i va provocar la mort d'un home de 73 anys, Laura Hurtado.
Ara s'està revisant que l'estructura externa dels tres edificis principals es trobi en bon estat per tornar a obrir el centre. El pàrquing soterrat també s'ha tancat al públic, però els establiments de restauració de la zona han obert perquè es troben en un edifici separat. D'altra banda, l'Ajuntament de Rubí, d'on era l'home que va morir, ha fet un minut de silenci aquest matí davant el consistori. Anna Maria Martínez és l'alcaldessa del municipi.
Acabem de fer un minut de silenci en memòria del ciutadà de Rubí que ahir, amb un accident fatídic, va perdre la vida a la ciutat veïna Sabadell. Agraeixo l'alcaldessa Sabadell que ens ha acompanyat en aquest moment dolorós per la ciutat i dolorós per la família. Aquí traslladem el nostre condol.
La policia manté la investigació oberta per esclarir les causes del sinistre i fonts del centre comercial expliquen que esperen rebre més informació aquesta tarda.
Ara passen 2 minuts d'un quart de dues. Doncs, com sempre, aquesta hora mirem com tenim la circulació del país i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, problemes a diferents punts de la P7. D'una banda, hi ha congestió d'uns 8 quilòmetres a la P7 de Sant Cugat a Santa Perpètua, sentit nord, per un accident múltiple amb un camió, una furgoneta i un turisme implicats. Ha estat una estona curta tallada a la P7, per això aquesta retenció compacta, però tots els vehicles implicats en l'accident han pogut marxar ells mateixos i, per tant, a aquesta hora es troben tots els carrils oberts. En qualsevol cas, hi ha aquest embús considerable i, per tant, és una via evitant en aquest tram, la P7, direcció cap al nord de Sant Cugat fins a Santa Perpètua i també la B30, al lateral, també aturada en aquesta zona. I d'altra banda, a l'AP7 hi queden retencions a Castellbisbal perquè hi ha hagut un accident amb dos camions i un turisme implicats a l'altura de Gelida, que també ja es troben apartats al voral. Per tant, s'han pogut obrir tots els carrils i la retenció tira cap enrere i queden només a Castellbisbal les aturades. Un altre tram és l'AP7 a Castellví de Rosanes fins a Martorell, sentit Girona, i aquí hi ha un camió variat que encara ocupa carril. A la resta, destacar que es manté tallada la C12 a Balaguer, a la Noguera. Recordem que hi ha hagut una col·lisió per embestida de dos vehicles que ha fet una víctima mortal aquest matí. S'estan fent desviaments senyalitzats. I pel que fa a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt encara amb aturades des de la zona d'Horta fins a l'altura més o menys de Sarrià, sentit Llobregat, i la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, i a l'altura de zona franca Cantoní, sentit Besòs. De moment això és tot. Tindreu més informació en Noves Connexions.
I ara un cop d'ull a la previsió del temps d'en Francesc Mauri.
Previsió que ens porta una temperatura diurna una mica més alta que ahir, amb una tarda més sol a ponent, nuvolades a la resta del país, al Pirineu Oriental algun ruixat aïllat, i de cara a la nit i matinada els ruixats podrien presentar-se de forma feble i de curta durada a qualsevol punt de Catalunya. Demà, nuvolositat molt variable, més abundant al litoral prelitoral i nord-est, i de fet a les comarques de Girona, durant el matí, durant la tarda, possibilitat de ruixats. Les màximes quedaran frenades. En dies posteriors, temps més estable, sobretot coincidint amb el proper cap de setmana.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Aquest migdia hem pogut sentir les primeres paraules del nou bisbe de Lleida, Daniel Palau, que fins ara ha estat mossèn a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Palau, que substitueix Salvador Jiménez Valls, que jubila, s'ha marcat com a reptes l'acollida als temporers que treballen al camp i incentivar les vocacions religioses. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què més ha dit ara ja el nou bisbe de Lleida?
Sí, doncs que rep amb emoció i amb agraïment al papalló 14 el seu nomenament. Daniel Palau ha avançat alguns dels seus reptes, com deies, pensant en els temporers, en la gent sense sostre i en noves vocacions religioses. Els sentim.
Les vocacions a la vida cristiana, com són també l'acollida dels immigrants i dels temporers i del món de la pagesia, del món també doncs, de l'acadèmia o de la universitat, no? Perquè Lleida té una universitat.
Palau viatja demà a Lleida. El nou bisbe va néixer a Barcelona, té 53 anys i és degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.
I també ha parlat qui marxa, Salvador Jiménez Valls, ara ja amb el càrrec d'administrador apostòlic, i ha fet balanç dels 10 anys que ha estat al capdavant de la diòcesi de Lleida.
Sí, se'n tornarà a València, d'on és originari, i diu que se'n va content després d'una dècada en què s'ha sentit molt ben acollit a Lleida. No obstant això, també ha viscut el que ha definit com un dels moments més difícils de la seva vida, quan al maig del 2019 va haver de comparèixer al jutjat de Barbastre, Osca, per declarar el judici civil per les obres d'art de les parròquies de la Franja, que eren al Museu de Lleida i que, recordem-ho, ja són a l'Aragó. Sentim-lo.
Prediquem el mateix evangeli i estem organitzats pràcticament com a Església Universal. I arribar a aquest extrem d'enfrontar-nos dos comunitats diocesanes, pues, a mi això em preocupa molt. I això m'ha sentit molt dolgut. Però és així.
També ha assenyalat una assignatura pendent i és que no ha aconseguit despertar les vocacions religioses que li hauria agradat. Ara mateix, a Lleida, no hi ha cap seminarista. Una dada per acabar. Recordem que la data d'ordenació oficial del nou bisbe serà el 19 de juliol a la Catedral de Lleida.
Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa reprendran abans que acabi aquest 2025. El projecte, paralitzat per la troballa de restes arqueològiques, implicarà la modificació d'alguns elements. Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins punts s'hauran de replantejar?
Doncs mira, primer de tot el pàrquing. Està prevista la planta menjosa i queda descartat del tot. A dia d'avui ja és, de fet, un dels principals problemes. Ara mateix n'hi ha un de provisional que no dona l'abast. A banda, també queda afectat la primera planta subterrània, que bàsicament implicarà modificacions en la circulació interna entre els edificis. La resta, però, es manté intacta. Joan Castor Gonell, delegat del govern.
La menys dos queda suspesa del tot, no es podrà fer res, que és la que s'havia de destinar a l'aparcament. I la redefinició de la planta soterrani, menys un, s'haurà d'acollir aquesta àrea que diem de tots els serveis assistencials, també el moll de logística i els espais tècnics. I s'haurà de fer, evidentment, un nou plantejament estructural de l'edifici.
En un principi es mantindrà també el pla funcional previst. Com deies, les obres s'han de reprendre abans de finals d'any. Tot dependrà, però, d'un acord que hi ha d'haver entre Territori i l'empresa constructora per recalcular els costos.
Caurà d'haver acord entre Infraestructures i l'empresa. Tot i que no se superen els percentatges legals que per a poder modificar el projecte i continuar, si no li hagués, podria passar que s'hagués de licitar novament aquesta obra i llavors haguéssim de saltar a l'any 2026.
Als terrenys on s'ha de construir l'ampliació s'han trobat restes de sitges de gra del segle XVI. Es conservaran i es protegirà la zona, però no es farà visitable. Només serà accessible tècnicament.
L'Agència Catalana de l'Aigua destina més de 4 milions d'euros en ajuts per pal·liar la sequera a les conques del Siurana, Riudecanyes i Montsant. Són una trentena d'ajuts per inversions que serviran per garantir el subministrament de petits pobles que aquests últims anys han patit de valent. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Quina és la zona que en sortirà més beneficiada?
Sí, la comarca més beneficiada és el Priorat. Hi ha 21 actuacions pactades, 8 al Baix Camp i una per la Conca de Barberà i una altra per la Ribera d'Ebre. En total, les ajudes generaran inversions globals pròximes als 5 milions d'euros perquè, de fet, cobreixen la pràctica totalitat de les obres. Es tracta del finançament del transport d'aigua en camions cisterna, millores en dipòsits, tractaments de potabilització, construcció de noves captacions o reparació de fuites. Sergi Méndez és el president del Consell Comarcal del Priorat.
Permet poder desenvolupar tots aquests projectes que els municipis tenien o ha permès fer front a les situacions d'emergència, de tal manera que podem fer una valoració positiva perquè, a més, és una subvenció que és especial. específica pel territori, tenint en compte les necessitats i també la situació de sequera extrema que hem passat en els darrers anys.
Per Méndez, però, a més d'aquestes, calen actuacions més decidides i de més importància per garantir amb visió de futur l'aigua al Priorat.
Aquí s'haurien de reforçar algunes de les inversions que tenim als municipis de la comarca i mirar la manera de poder garantir el subministrament pels propers anys, no? De tal manera que línies com aquesta en futures convocatòries serien molt, molt benvingudes. De totes maneres, també els municipis estan fent els deures.
La mitjana dels ajuts s'acosta als 135.000 euros i cobreix el 91% del total dels costos. Les despeses s'han d'haver realitzat entre l'1 de juny de l'any passat i fins a finals d'aquest any. L'ACA avançarà els diners per fer les obres tan bon punt ho sol·licitin els ajuntaments de les conques del Siurana, Montsant i Riudecanyes, les més afectades de Catalunya per aquest episodi de sequera.
L'Ajuntament de Viella indemnitzarà la família d'un treballador mort per exposició a l'amiant. Es tracta d'un empleat que havia treballat des dels anys 90 en la reparació de canonades de fibrociment. A Sofia Cabanes, sabem quina serà la quantitat d'aquesta indemnització?
Hola, Marta, bon dia. Doncs no, això ho haurà de dictaminar la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat. Però, mentrestant, el consistori ja ha reservat una partida de 600.000 euros al pressupost municipal. El treballador va morir ara fa 3 anys per una malaltia pulmonar derivada de la inhalació de l'amiant present en el fibrociment. I ara la família reclama a l'Ajuntament una indemnització. Juan Antonio Serrano és l'alcalde de Viella.
Entenem que hi ha causes que realment aquesta persona, pues en son dia, tot i que era normativa, era molt diferent a la d'actualment, està treballant amb aquestes circumstàncies i, per tant, pues, bueno, pues, simplement el que ara m'he complir amb la normativa vigent.
La reclamació exercida per l'asseguradora de la família s'ha fet per la via administrativa i els informes jurídics recomanen a l'Ajuntament indemnitzar.
Com que sabem que això en breu a DGS i a resolució de la Comissió Jurídica Assessora, pues, preveia la quantitat, jo a quantitat, que tampoc sabem quina ell, pues, tal, que en cas de que mos diguin la quantitat, pues, puguem front liquidar-la el antes possible.
Actualment, a Viella, un 25% de les canonades contenen fibrociment. El consistori invertirà en guany 380.000 euros en el procés de substitució.
I la Fiscalia acusa l'empresa de tractament de fusta PIMSA de Manresa d'haver emès substàncies cancerígenes. Ho ha avançat El Periódico i ho ha pogut confirmar Catalunya Informació. L'acusació pública demana 6 anys de presó per un exdirectiu de la companyia. Nàtia Dell, què diu exactament l'escrit?
Doncs mira, l'escrit de la Fiscalia, al qual hem tingut accés, diu que és indubtable que les emissions de creosota, el producte que l'empresa feia servir fins al 2017 per tractar la fusta, va generar un risc greu per a la salut dels veïns. Llegim que la inhalació de gasos d'aquesta substància, a priori, podria haver provocat un increment de la incidència de càncers a les persones exposades. L'escrit parla de desesperació dels veïns perquè fa anys que mantenen un bols amb l'empresa pel soroll i les males olors. Hem parlat amb un dels veïns de Vall d'Aura que viu just davant de l'empresa, l'Isidre Suárez.
Si no fa 50 anys, poc faltarà de que els veïns es van començar a mobilitzar. Antigament, al principi, només es queixaven de les pudors, perquè no es podia estendre la roba fora, perquè quan l'entraves feia pudor de creosota i això. Més endavant també es va dir per la salut, perquè vam tenir una incidència molt gran de càncers als voltants d'aquesta empresa.
I ha posat xifres.
En 30 pisos hi pot haver una incidència de càncer de 10, 12, 13 persones.
Per l'Isidre, la responsabilitat no és només de l'empresa.
Van molt tard i només impliquen a l'empresa, quan la responsabilitat principal era de l'Ajuntament que els deixaven seguir amb l'activitat. Evidentment, és millor que res.
La Fiscalia també demana per a l'empresa, que ara fa servir sals hidrosolubles, una multa de 730.000 euros per delictes continuats contra el medi ambient.
Tira endavant la compra de la famosa Casa Ursola a l'Eixample de Barcelona. L'Ajuntament i la Fundació Habitat 3 han tancat la compra per 9,2 milions d'euros. L'edifici es va convertir mesos enrere en un símbol de la lluita pel dret a l'habitatge quan es va aconseguir evitar el desnonament d'un inquilí, Mireia Sala.
Sí, el fons propietari de l'immoble, Lyonès Inversiones, el volia convertir en habitatges de lloguer temporal, però la pressió veïnal ho va impedir i l'Ajuntament va acabar intervenint per adquirir l'edifici i dedicar-lo a habitatge social. Ara el consistori i Habitat 3 Han firmat el conveni de col·laboració que permet oficialitzar la compra de l'immoble que s'haurà d'acabar de reformar i gestionar com a habitatge social. La Casa Ursola la componen un edifici, el número 122 del carrer Consell de Cent i un altre, el número 137 del carrer Calàbria. En total, sumen 26 habitatges habitables i 4 locals comercials.
Hi ha una alta mobilitat interna a Catalunya. El 2023 es van registrar més de 270.000 canvis de residència entre municipis, això segons dades de l'IDESCAT, i un de cada 3 canvis dins del país afecta població estrangera, Marriera.
El Maresme, el Vallès i el Baix Penedès són les comarques que augmenten més de població procedent d'altres punts de Catalunya. A l'altra cara de la moneda hi trobem el Barcelonès, que per uns 15.000 persones, el gruix més important a la capital catalana. Un moviment intern que demostra que molta de la població estrangera arriba en un primer moment a les grans ciutats, com Barcelona o l'Hospitalet de Llobregat, però a la llarga acaben marxant a d'altres poblacions més petites, com Sabadell, Vilanova i la Geltrú, Terrassa o Calafell. El 32% dels moviments interns afecten població estrangera, una xifra que arriba al 40% si ens fixem en la població nascuda a l'estranger.
Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Grups de l'oposició i membres de la societat civil de Badalona acusen l'alcalde, Xavier García Albiol, de xenòfob i d'hipòcrita pel seu anunci de prohibir les festes d'aniversari a les platges de la ciutat i per assenyalar concretament la comunitat llatinoamericana. Albiol va assegurar que aquest costum aquí no és acceptable i que multaran les persones que no facin cas de les advertències. David Àngela, un avís que arriba precisament a les portes de la temporada de bany.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, García Albiol va fer aquest anunci a Badalona Comunicació quan ja hi començava a haver les primeres tovalloles sobre les platges de Badalona.
Que la platja no és un xiquiparc on es fan festes de compleanys ni celebracions, eh? Hem de gaudir de la platja, però amb respecte per tothom. Hi ha persones que venen d'altres països, especialment latinoamericans, no ho dic com a crítica, latinoamericans que tenen l'acostum de fer festes a la platja en els seus països, cosa que a mi em sembla fantàstic, però aquí això d'organitzar compleanys a la platja no és acceptable.
Des d'en Comú Podem consideren que el Albiol persegueix sempre els mateixos col·lectius. Recorden que són gent humil, que viuen en pisos petits i que la platja és l'únic refugi climàtic de què disposen. La seva portaveu, Rosa Trenado, afegeix que García Albiol té una doble vara de mesurar en referència a les guinguetes i als bars del passeig marítim.
Lo que me parece grave de todo esto es que se persiga siempre lo mismo y no ponga el foco en los empresarios y no ponga el foco en la otra parte que está generando problemas en muchas ocasiones con los vecinos y no sé, de esto no se quejan y no lo persiguen. Sin embargo, a la familia desgraciada que no puede estar en su casa porque es un horno y se va a comer a la playa, la persiguen, hombre.
L'activista i músic xilè Luis Mate Luna va una mica més enllà i acusa l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'assenyalar la comunitat llatinoamericana amb una intencionalitat racista.
Él está haciendo un tinte xenófobo en especificar una parte de la inmigración que existe en Badalona. De hecho, los chiringuitos meten ruido, la gente de acá, los chavales de acá que van a la playa también meten ruido con sus parlantes, con sus altavoces, escuchando reggaetón cuando la gente normal y corriente va a descansar a la playa.
García Albiol ha anunciat que et donarà l'ordre de sancionar multes d'entre els 600 i els 1.500 euros aquells que continuïn fent una celebració a la platja malgrat les advertències de la policia municipal.
Per cert, David, que un exalcalde de Badalona, en aquest cas el socialista Rubén Guijarro, ha assegurat avui que no tenia cap coneixement dels expedients sancionadors que afectaven 8 parcel·les de la Serra de Marina per unes obres irregulars. Aquest matí s'ha fet el judici per un delicte urbanístic i es demanen 4 anys de presó per Guijarro i 2 tècnics municipals que també s'asseuen a aquesta banqueta dels acusats.
En la seva declaració, l'exalcalde socialista de Badalona, Rubén Guijarro, ha assegurat que no estava al cas dels processos sancionadors oberts pels agents rurals que van detectar aquestes irregularitats i que ell, en aquell moment regidor d'Urbanisme, no intervenia en aquesta mena de situacions. Ha assegurat també que les valoracions tècniques i jurídiques corresponien als departaments especialitzats. També ha afegit que desconeixia els propietaris o ocupants d'aquestes parcel·les i també que alguns dels expedients s'havien obert abans de la seva arribada a la regidoria. Per tot plegat, la seva advocada l'advocada Olga Tubau demanarà l'absolució del seu representant i de la resta d'acusats. Al judici també han declarat els altres dos acusats, que són el director d'Urbanisme i el cap del Servei de Disciplina Urbanística de l'Ajuntament de Badalona. Tots han assegurat que tot plegat es va tramitar, com sempre, sense irregularitats i també que tots desconeixien les persones denunciades.
Conèixer tots els detalls dels atemptats de l'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils i millorar el protocol d'atenció a les víctimes del terrorisme són els principals objectius de l'associació 17A. Volem saber la veritat, que s'ha presentat públicament avui, aquest matí. La impulsa Javier Martínez, el pare d'en Xavi, el nen de 3 anys, que va morir en aquell atemptat. Barcelona, Sara Canyete.
Hola, bon dia, Marta. L'associació 17A Volem Saber la Veritat s'ha presentat en un acte a l'il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona i durant el seu discurs de presentació, doncs, el president d'aquesta nova entitat, en Javier Martínez, que és el pare d'en Xavi, el nen de 3 anys que va morir a l'atemptat, ha denunciat la deixadesa que diuen han patit aquests anys per part de l'administració, però alhora ha agraït el suport rebut durant aquests anys per part d'altres persones.
Serà una associació que no serà només recordar les víctimes i recordar el dolor, sinó que intentarem també donar algo a la societat que ens ha donat també aquest recolzament durant aquests 7 anys i 9 mesos. Això és molt nou per nosaltres, s'afegirà moltíssimes més persones aquí.
Entre els membres de la Junta i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas, que va defensar el pare d'en Xavi als tribunals i ha explicat que esgotada la via judicial a Espanya, ara treballen amb altres països com França, d'on són originàries també algunes de les víctimes de l'atemptat, perquè es pugui reobrir la causa.
Hem començat també, calia que es tanqués primer la causa a Espanya, a contactar amb víctimes d'altres països i amb advocats d'altres països per poder també exercitar accions d'altres països. Si la justícia espanyola no ha jutjat el fet de la Rambla, hi ha camp perquè es pugui jutjar altres països.
Des de l'associació explicant que volen donar suport a altres víctimes del terrorisme, però també fer activitats de sensibilització, per exemple, als instituts, i que també preparen un documental on posaran en evidència, diuen, tots els detalls que encara no s'han aclarit i que envolten l'atemptat terrorista del 17A.
La Cambra de Comerç de Tarragona no modificarà els protocols de seguretat que apliquen als seus viatges comercials, tot i la situació viscuda en l'última expedició a Líbia. Consideren que les mesures actuals són sòlides i que la preparació, han dit, és rigorosa. Paula Jiménez.
Tot i els moments de tensió, la cambra assegura que les expedicions es planifiquen amb el màxim rigor i seguretat i que no es pot anticipar una situació tan excepcional. Sostenen que el dispositiu de seguretat amb què treballen és suficient per garantir la confiança en l'activitat internacional i que no hi ha motius per modificar els seus protocols habituals. Roberto Barros, director d'Internacional de la Cambra.
No canviarem cap protocol. Seguim treballant de la forma més segura possible. Sempre ho hem fet i sempre ho seguirem fent. Però nosaltres, abans d'agafar l'avió, ja estàvem en contacte amb l'ambaixada. Ens havien comunicat que no hi havia cap problema per viatjar. El que va passar, ni els libis s'ho esperaven. Però nosaltres preparem qualsevol expedició amb molta cura. I les empreses confien molt en nosaltres. No correm un risc no calculat.
Des de l'organisme insisteixen que es tracta de missions comercials molt organitzades, amb contacte constant amb les autoritats i amb mesures de seguretat molt acurades. Amb una mitjana de 25 expedicions internacionals a l'any, la Cambra defensa que els riscos estan calculats i que les empreses continuen confiant en la seva expertesa per obrir mercats. Reafirmen el compromís amb l'activitat internacional i no descarten tornar a Líbia l'any vinent si el context ho permet.
Són 2:45. El Mamotreto de la platja del Miracle de Tarragona ja és història. Han acabat els treballs d'enderroc de la plataforma de formigó mentre es treballa ja en el projecte de renaturalització de l'espai. I tenim allà una unitat mòbil amb en Xavier Espelt i la Clara Chavarría Domingo. Clara, crec que encara sentíeu fa una estona maquinària treballant. Què s'està fent ara?
Sí, doncs ara el que s'aborda és la selecció i la retirada de residus que es traslladen a una planta de tractament de Calafell, on es valoritzarà el material per la seva reutilització. L'aprofitament d'aquest material és gairebé total, ho ha explicat l'alcalde de Tarragona, Robert Viñuales, que també ha detallat quines seran les següents fases.
La pròpia empresa constructora s'encarrega d'aquest reaprofitament del material resultant de la demolició i el qual s'aprofitarà en un percentatge proper al 90%. Un cop retirats tots els residus, es demolirà i retirarà també el paviment i es deixarà la superfície resultant plana, compactada i anivellada a l'espera d'aquesta renaturalització de l'espai.
I els treballs per tornar a naturalitzar tota aquesta zona, quan es faran?
Doncs el que se sap és que es preveu tenir el projecte enllestit cap al setembre i aleshores ja es podrà saber quin serà el calendari. Però, mentrestant, l'espai que ara quedarà alliberat de runa s'habilitarà perquè la ciutadania el pugui utilitzar. En tot cas, el que avui hem vist és com ha canviat el paisatge d'aquesta platja amb l'enderroc d'aquesta plataforma de formigó d'uns 150 metres de llargada que es va construir l'any 2013, que feia anys que se'n reclamava la seva demolició, en part també per fer front a l'emergència climàtica.
El Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, estrenarà aquest any un radiotelescopi que permetrà una observació de l'univers molt diferent de l'habitual, ens asseguren, per exemple. Permetrà veure el Sol, encara que hi hagi núvols. El parc, que l'any passat va rebre 33.000 visitants, acaba d'estrenar també tres telescopis mòbils. Noelia Casellas, com s'utilitzarà aquesta nova tecnologia?
Bon dia, Marta. Doncs en el cas del radiotelescopi es vol fomentar la vessant pedagògica i divulgativa, perquè serà l'antena més gran de Catalunya per fer astronomia amb ones de ràdio. Salvador Ribas és el director del parc.
Un radiotelescopi ens permetrà també observar el cel amb unes energies que no estem acostumats a veure. En l'univers el podem veure amb moltes ulleres. Normalment el veiem amb les ulleres de la llum visible, que són el que veuen els nostres ulls, però ara també el podrem veure amb les ones de ràdio. El podrem, doncs, escoltar, en certa manera, i poder veure alguns dels objectes més brillants sense anar més lluny. Podrem fins i tot veure el Sol en ràdio, fins i tot quan estigui núvol.
El parc, per cert, es posa a disposició del govern per preparar l'eclipsi total de sol de l'any que ve, el primer a la península en més d'un segle. El Montsec no serà complert i per això, per exemple, no es descarta traslladar els nous telescopis portàtils. Ribas adverteix que cal estar preparats.
Fenomen singular, i per tant, doncs, hi ha una necessitat d'estar preparats, de Catalunya estar preparada per rebre el flux de gent que pugui venir al nostre territori o gent del nostre territori que es pugui desplaçar. De pensar que aquest eclipsi es veurà bàsicament de Terres de Lleida cap al sud. Per tant, la major part de la població de Catalunya viu fora d'aquesta franja.
Per cert, Marta, la Unió Astronòmica Internacional acaba de batejar un asteroide amb el nom justament de Salvador Ribas.
Escolta'm, Noelia, el parc també ha presentat aquest matí el cicle de concerts Música sota les estrelles. I aquest que sentim és Kelly Saia i és ell un dels protagonistes.
Sí, també Mariona Escoda, Manu Guix, Jules, Olga Zuet i Judit Nederman i Pau Figueres. El cicle comença el juny i s'acaba el novembre i els horaris dels concerts depenen del cicle solar.
Doncs que cadascú es busqui el seu preferit. Gràcies, Noelia. I una de les parades obligades, si aneu alguna vegada a Banyoles, evidentment, és l'Estany. Doncs bé, el municipi del Pla de l'Estany ja ha instal·lat sensors al voltant i ho fa per mesurar els fluxos de visitants. L'objectiu és controlar l'afluència de persones per evitar que l'espai natural es vegi perjudicat. Són dades noves pel consistori? No ho havien mesurat mai, això, oi, Laia Claret?
Sí, exacte. Fins ara les desconeixien, no les tenien. Així que l'Ajuntament ha instal·lat 11 sensors en 9 punts al voltant de l'Estany. Volen mesurar l'afluència de persones que caminen, ciclistes, vehicles i també embarcacions. Fins ara només en tenien estimacions. Remarquen que per ara no hi ha saturació de persones, però si en algun moment es demostra que sí que n'hi ha, prendran mesures. Anna Tarafa és la regidora de promoció econòmica.
Ja hi ha uns paràmetres a nivell d'afluència de gent i l'impacte mediambiental que té una quantitat de gent en un entorn natural, no? Són dades que desconeixem, o sigui, que no tenim, però a partir d'aquí, si veiem doncs, que cada cap de setmana hi ha un important percentatge i passés d'aquests límits, evidentment s'haurien de plantejar actuacions.
A més, alguns d'aquests sensors també mesuren altres paràmetres. Josep Maria Teixidor és el regidor d'Administració i Noves Tecnologies.
Aquests punts sensoritzats ens permet també fer un control de l'àudio, del so, per saber si en alguns moments on s'ha accedit al so per qualsevol motiu, podem saber exactament en quin segon ha estat. No? I en aquests punts també portem sensors de qualitat de l'aire, que en el cas de medi ambient doncs, és important.
Teixidor també vol deixar clar que els sensors no controlen les cares de les persones.
No anem a fer un sistema que captura la cara com fan a Xina, etc. Aquí és un tema més de complements, etc. Tampoc anem a comptar la persona, sinó anem a fer volums, no? Que és el que es pretén.
Els aparells ja estan en funcionament i han suposat un cost de 108.000 euros.
Gràcies, Laia. Les pintures del monument de Setmana Santa de l'Església de Santa Maria de Ribera de Cardós, al Pallars Sobirà, han tornat ja al seu emplaçament original després de ser restaurades. Són un dels pocs conjunts barrocs populars d'aquesta festivitat que es conserven a Catalunya. Pau Rovira, què són els monuments de Setmana Santa i per què aquest és tan especial?
Hola, bon dia. Doncs són aquells que representen alguns dels moments més importants de la tradició cristiana. En aquest cas, les teles daten del 1700 i inclouen escenes com el Sant Sopar, la Verònica, la Flagel·lació o la Coronació d'Espines. I aquest és dels pocs d'aquest tipus que han sobreviscut fins als nostres dies. D'aquí la importància que tenen, tal com explica mossèn Joan Díaz, rector de la parròquia.
Tot el poble s'unia per celebrar la Passió, la institució de l'Eucaristia i la Pasqua. Aquests quadres simbolitzen que realment és important aquests fets.
L'actuació s'ha fet al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya i ha comptat amb la col·laboració d'alumnes de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals. Aquesta intervenció també ha estat possible gràcies a la participació activa de veïns del poble. Alguns, com la Rosa Mas, han col·laborat en la seva conservació.
Hauríem de fer una crida participativa a tothom, perquè hi ha molt tros encara per restaurar. Queden moltes peces, perquè aquest retaule té unes 30 peces. El que passa que tot aquí no s'hi pot col·locar, perquè abans antigament estava col·locat a l'altar major, era molt més gran, i aquí, bueno, totes les 30 peces no es poden pas col·locar, però, bueno, restaurar sí que es podrien restaurar totes, i és el que intentarem.
D'altres, com en Xavier González, han ajudat al muntatge del conjunt.
És molt laboriós perquè ho han fet entre alumnes, professors, molts anys han estat per poder-ho fer, i clar, la prova és de que ha quedat molt, molt bé, molt bé. Estaven molt deteriorades, n'hi havia una inclús que tenia una gotera que havia marxat la pintura, i de l'aigua, rossadures, dels animals, molt malament estaven. I ara han quedat perfectes, quedat com a noves.
Gràcies a la implicació dels feligresos, doncs, han aconseguit conservar un patrimoni que és testimoni viu de la devoció i les tradicions populars del Pirineu.
Montserrat ha estrenat aquest cap de setmana una ruta matemàtica permanent al Camí dels Degotalls, un itinerari familiar amb 19 punts associats a uns codis QR amb una sèrie de preguntes per resoldre sobre el que vas trobant o el que vas veient. Els primers a fer-la han sigut els escolans i Catalunya Informació hi era, vaja, la Nati Adell hi era. Nati, com va anar?
Doncs molt bé, Marta, bon dia. S'ho han passat la mar de bé. S'han trobat amb preguntes curioses i divertides, semblants a un passatemps. Preguntes a l'estil, perquè ens entenguem, de cavall fort. S'ho han pres com una espècie de gimcana, on van donant pistes, explicant curiositats. Hi ha dos nivells, per adults i per infants, però en cap cas calen grans coneixements matemàtics per participar-hi. Carles Majoan és de la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya.
És un entreteniment, un passar l'estona, un jugar amb les matemàtiques, però el que pretenem és que després d'això te n'emportis alguna cosa, algun aprenentatge. Per exemple, descobrir la mesura del teu peu. Tots tenim clar què fa el nostre pam, però no sabem què fa el nostre peu. Ara ja m'he après, el meu peu fa 32 centímetres.
Un quadre amb equivalència entre el número de calçat i els centímetres és una pista per resoldre una de les preguntes. O curiositats, com el significat de Virolai, poema per ser cantat, amb un enllaç per escoltar la cançó, o un vídeo que explica l'origen geològic de la muntanya. Un altre exemple de pregunta, escolteu.
Sabent que el cremallera té una capacitat màxima de 200 persones i suposant que els cotxes portin una mitjana de 3 persones, quants cremalleres ompliran els cotxes que es veuen des d'aquí?
Vale. Llavors hem de comptar tots els cotxes.
72 per 3.
Sí, 2
per 3. Sí. Un sencer i una mica més.
Sí.
Ja ho veieu, preguntes que han fet Rúmia i fins quants números els escolans que s'han dividit en grups per participar en aquesta activitat. També hi ha preguntes sobre la distància del Montcau i la Mola, les formes geomètriques del monument de Joan Maragall o quina relació té Organyà amb la història de la llengua. Després de fer la ruta, el balanç pels escolans és aquest.
Bueno, més que difícil, entretingut. És una bona idea per venir aquí i veure, doncs, això de les proporcions.
Fàcil, sí. Jo crec que està molt bé.
Ens ho estem passant bé, jo crec, tots, en general, i, doncs, si algú vol venir, doncs, que vingui, perquè segur que estarà bé.
La ruta matemàtica es quedarà de manera permanent a partir d'ara al Camí dels Degotalls. No hi ha cap ordre concret per seguir-la, ni tampoc és necessari respondre a totes les preguntes. El més important, aprendre divertint-se en família.
Fa unes setmanes us explicàvem que s'han creat 40 noves cooperatives al Pirineu els últims 10 anys. Doncs bé, ara neixen els Premis Tossal Cooperatiu perquè aquesta xifra pugui continuar creixent. Joaquim Albalat, des de la Seu d'Urgell, bon dia.
Hola, Marta, molt bon dia.
I què busquen, concretament?
Doncs volen impulsar i acompanyar nous projectes d'emprenedoria cooperativa i d'economia social arreu del Pirineu. Per això han creat dos premis, com ens explica la Mireia Ribas, tècnica de l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran.
El que volem entre tots els programes és promocionar la creació de nous projectes d'economia social i solidària i projectes cooperatius. Llavors, el premi té dues categories, una que està adreçada a la creació d'empreses en format cooperatiu, així com projectes empresarials, i una segona categoria que està adreçada a persones joves que engeguin projectes que poden ser una associació, però també pot ser una cooperativa de consum, una cooperativa de treball.
El premi principal dirigit a noves empreses cooperatives és de 3.000 euros i l'altre de projectes joves és de 1.000 euros.
Però aquesta convocatòria va més enllà dels premis.
Sí, perquè tots els projectes que s'hi presenten, calculen que seran una dotzena, passaran per un programa d'assessorament i acompanyament per enfortir-los.
El que volem és assegurar-nos que les iniciatives que arribin a presentar-s'hi siguin iniciatives que puguin néixer amb una certa solidesa. I per això han de passar per uns itineraris d'acompanyament que el que els ajuden és a configurar parts dels seus projectes, com per exemple, des de la part més de grup, humana, i després tota la part és de model empresarial, de model de negoci, de finançament, etc.
Fins al 15 de juny es poden presentar les candidatures. L'acompanyament es farà fins al setembre i a l'octubre sabrem els guanyadors.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
La Calòrica presenta el seu últim gran muntatge, La brama del cèrvol, que s'estrena aquesta tarda a la sala Fabià Puigcerver del Teatre Lliure, una obra que és un cant d'amor a l'ofici teatral Marta Vivés.
La crisi existencial és el punt de partida d'aquesta peça d'històries múltiples de La Calòrica, que un cop més torna a aixecar totes les expectatives. Una parella, la Maribel i en Pau, van a un hotel de la Vall Fosca per viure una experiència única. Escolta La brama del cèrvol quan s'aparella. Joan Iago.
És un so molt autèntic, és un so molt tel·lúric, però que en els últims anys s'ha convertit en aquesta experiència Smartbox, ho faig servir com una excusa per posar-me una jaqueta Patagonia o North Face i anar-me'n a fer aquesta mena de viatge organitzat.
En aquest lloc inhòspit coincidiran amb una sèrie de personatges carregats amb les seves crisis particulars.
L'obra no tindrà una tesi tuitejable. L'obra no és una galeta de la fortuna de restaurant xinès que a l'obra, si et trobes una frase, l'obra planteja infinites tesis i antitesis. Sembla que respon les grans preguntes i automàticament després se'n fot de la resposta que acaba de plantejar, perquè la vida és així una mica, no?
Dos nous actors s'han incorporat al repartiment habitual de La Calòrica, són l'Oriol Casals i la Mel Salvatierra, mentre que Marc Rius serà baixa després d'assumir el paper protagonista de la nova sèrie Pel 3Cat de Dani de la Orden. El director Israel Solà assegura que és l'obra més frenètica que han fet mai.
El que trobareu serà ingredients molt calòrics, no? El ritme frenètic, que arribarà un moment que es convertirà en una pissonadora. Jo crec que és la vegada que més cridem i més ràpid parlem.
La brama del cèrvol, editada per l'editorial Coma Negra i que ja ha venut el 70% de les localitats abans de l'estrena, es podrà veure al Lliure de Montjuïc fins al 22 de juny.
Pero tú estás loco. ¿Cómo yo le explico a los jefes que los presos quieren un cine?
No, oficial, a ver, pero dígale que eso...
Això és La nit eterna, un dels últims films de la creadora i activista nord-americana d'origen cubà Coco Fusco, una de les veus més polítiques del panorama artístic actual. El Museu d'Art Contemporani de Barcelona convida a conèixer el seu treball, compromès i alhora poètic, en una gran exposició que obre divendres al públic, la primera monogràfica que se li dedica a l'estat espanyol, Montse Mas.
Sí, entre el centenar d'instal·lacions, documents, fotografies i sobretot vídeos com el que sentíem, destaquen els treballs amb què Coco Fusco denuncia la repressió que encara pateixen molts artistes a Cuba.
Sigue habiendo artistas que apoyan la postura del Estado y que son como los oficiales que aparecen cuando vienen delegaciones de afuera, etcétera, ¿no? Pero ha sido un periodo muy terrible para sobre todo para la generación de creadores jóvenes. Hay gente con condenas de hasta 30 años por haberse manifestado.
L'exposició també és molt crítica amb la mirada colonial d'Occident cap a l'Amèrica Llatina i la política migratòria actual dels Estats Units, on fa anys que ajuda els refugiats que demanen asil al país.
Tengo en mi memoria todos los cuentos de horror de las personas que han venido últimamente a Estados Unidos huyendo situaciones de violencia, de corrupción, de opresión. Yo obviamente no estoy de acuerdo para nada con las violaciones abiertas de las políticas hacia el asilo. También estoy horrorizada con las deportaciones a esa cárcel horrible en El Salvador.
L'exposició comissariada per la directora del MACBA, Elvira Diangani, s'ha fet en col·laboració amb el Museu del Barrio de Nova York i es pot visitar fins al gener de l'any que ve.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les dues. Temps ara pels esports. Setmana de celebracions i renovacions. El primer equip del Barça, Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
I un cop gairebé tancada la temporada amb la consecució de 3 títols, l'equip blaugrana ja comença a planificar el futur amb les primeres renovacions.
Avui, per exemple, ho farà el tècnic Hansi Flick. Està previst que ho faci a les 6 de la tarda i firmarà un nou contracte fins al juny del 2027. Demà serà el torn del davanter brasiler Rafinha, que ampliarà contracte fins al 2029. Qui també ha parlat del seu futur, tot i que ja ha passat de puntetes, és el davanter Pau Víctor, que aquesta temporada ha disposat de pocs minuts.
Jo som ambiciosos i sempre volem més. Encara no he pensat en el futur. S'haurà de parlar, es parlarà amb el club, amb el meu agent, i arribarem a la decisió de que hem d'arribar, i estic molt centrat en el present.
A tot això, el primer equip del Barça continua de celebració i ahir a la nit es va fer un sopar en què van participar la plantilla, l'staff tècnic, la directiva i treballadors del club.
Mentrestant, a l'Espanyol tenen per davant la permanència primera o el descens.
L'equip blanquiblau rebrà les Palmes depenent d'ell mateix per mantenir la categoria. Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia. A 3 dies de la final de l'Espanyol contra les Palmes de dissabte, avui ha comparegut a la sala de premsa un dels homes importants de la plantilla, un dels capitans, el Lele Cabrera, que ha dit que el partit de dissabte marca i marcarà molt el club. És una final, és un partit importantíssim, però estan convençuts al vestidor que guanyaran. La confiança és alta. Cabrera apela al fet que a casa sempre han jugat molt bé, la connexió amb l'afició ha estat sempre brutal i, a més, l'equip hi arriba, malgrat les derrotes dels últims partits, a un gran nivell. Això sí, ha reclamat per dissabte disciplina i tranquil·litat. És importantíssim, diu Cabrera, no tornar-se bojos durant el partit.
I encara en futbol, gràcies, Sergi, el primer equip femení del Barça continua la seva preparació de cara a la final de la Champions de dissabte a Lisboa.
Les blaugranes, que buscaran guanyar la tercera Champions consecutiva a la final que les enfrontarà l'Arsenal, també han vist les darreres hores com s'han exhaurit totes les entrades de què disposar per la final de la Copa, que ha de jugar el dia 7 de juny a Osca contra l'Atlètic de Madrid. Mentrestant, 8 jugadores del Barça i 3 catalanes més formen part de la llista que la seleccionadora espanyola de futbol Montse Tomé ha donat per als pròxims partits de la Nations League. Són Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Jarró o Navatlla, Jana Fernández Catacoll, Irene Paredes i Vicky López. També hi són les catalanes Laia Leixandri, Leila Wahabi del City i Laia Codina de l'Arsenal. Els partits són contra Bèlgica el 30 de maig i amb Anglaterra el pròxim 3 de juny. Aquest partit davant Anglaterra es jugarà precisament al RCD Stadium, des d'on avui han anunciat la llista de la seleccionadora espanyola Montse Tomé.
En bàsquet, ahir a aquesta hora, el capità del Joventut, Pau Ribas, anunciava la seva retirada a final de temporada i més tard al vespre ho va fer la base del Montgat, Sílvia Domínguez.
I tots dos als 38 anys i després de més de 20 anys de professionals. Pau Ribas valorava així la seva decisió en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Tenia un any més de contracte, però aquesta temporada no he tingut tants minuts com he tingut tota la meva carrera i jo avui acaba disfrutant, jugant a la pista i sent partícip de les coses que passen en l'equip, com he sigut sempre, i crec que és un bon moment.
Pel que fa a Sílvia Domínguez, s'acomiada a les files del Perfumeries Avenida de Salamanca, on tancarà la seva segona etapa.
Una decisió meditada, pensada. Han estat 21 anys de carrera professional. Valoro més la intensitat amb la que he viscut aquests moments i aquesta carrera, aquesta trajectòria per sobre de títols.
La base de Montgat també ha jugat al Barça, l'Estudiantes, el Ros Casares i l'Ekaterinburg Rus. Com a títols més destacats, Domínguez ha guanyat 3 Eurolligues a nivell de club, a més de 3 ors a l'Eurobàsquet, una plata olímpica i plata i bronze mundials amb la selecció espanyola. A més, Sílvia Domínguez donarà a partir d'ara a nom al pavelló del Perfumeries a Salamanca.
I acabarem l'actualitat esportiva d'avui parlant de tennis i tennis taula.
En tennis, el mataroní Albert Ramos ha superat aquest migdia l'argentí Burruchaga i s'ha classificat per la tercera i definitiva ronda de la prèvia per disputar Roland Garros. Ramos ha guanyat en 2 sets per 6 a 4 i 7 a 6. Mentrestant, el barceloní Pol Martín jugarà avui també partit de la segona ronda de la prèvia de Roland Garros davant el croat Marin Cilic, després de superar ahir la primera, el francès Coamé en 3 sets. I qui ja s'ha classificat per la tercera i definitiva ronda és la barcelonina Rebeca Massarova, després de superar la canadenca Branstine en 2 sets, 6 a 0 i 6 a 3. D'altra banda, en tenis taula, la jugadora de Calella, Maria Xiao, formant parella amb Álvaro Robles. Han quedat eliminats als quarts de final dels dobles mixtos del Mundial que s'està disputant a Doha. Han perdut amb la parella de Hong Kong formada per Wong i Du per 3-0. Maria Xiao també va superar ahir els vuitens de final dels dobles femenins fent parella amb la romanesa Adina Diaconu i ara esperen rival per la ronda següent.
No t'ho pots perdre.
La passió d'una gitana d'esperit lliure representa aquest vespre a les 8 al Teatre La Llotja de Lleida. La Fundació Òpera Catalunya hi porta Carmen, com ja heu pogut reconèixer, l'última gran obra mestra del compositor Georges Bizet, una de les òperes franceses més populars i també, per cert, més representades arreu del món. Una tragèdia basada en la novel·la homònima de Prosper Mérimée que una hora abans, per tant a les 7, explicarà per al públic que ho desitgi el divulgador musical Albert Ferrer Flamaric. Òpera en 4 actes, subtitulada Lleida en català.